Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les coves de Son Oleguer estan en perill pels efectes del temporal Glòria. Des de l'Ajuntament ja han encarregat un estudi geològic per determinar què poden fer per evitar més esllavissades al talús. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Al desembre es va fer una actuació preventiva, però des de l'administració entenen que cal posar fil a l'agulla per buscar una solució definitiva. Així ho ha apuntat la regidora d'Urbanisme, Mar Molina.
L'objectiu és preservar aquest llegat de les coves. Jo crec que és part de nostra, part de la ciutat. Sí que és veritat que a vegades tenim moltes coses a preservar, però bueno, la idea és que és poder-les preservar-les i les coves són part de la nostra història. Per tant, es tracta de fer aquest estudi i d'intentar que no vagi a més i poder salvar-les.
De l'estudi geològic en dependran els calendaris i la inversió econòmica a les coves.
Els residents a la vila de la Universitat Autònoma de Barcelona estan passant aquesta tarda per un cribatge de coronavirus arran de la detecció d'un brot.
Ara mateix hi ha 20 infectats i una vintena més d'estudiants aïllats a l'espera dels resultats. Els infectats i aïllats es troben en pisos individuals que es van deixar buits a l'inici del curs, precisament per fer front a possibles escenaris com aquest.
En esports, Juan Ibiza jugarà el partit de demà contra l'Albacete i Grego Sierra serà dubte fins última hora.
Ho ha confirmat aquest migdia l'entrenador Antonio Hidalgo, conscient que el seu rival també arriba a l'enfrontament amb baixes sensibles.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que van augmentant dia rere dia. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La previsió de cara a aquestes properes hores ve marcada encara per l'ambient assolellat en conjunt, però amb intervals de núvols alts, algun de mitjà que anien circulant i deixant el cel cap al final del dia, sobretot al llarg de la tarda, doncs una miqueta més enteranyinat. Amb núvols baixos, això sí, que tornen a repetir-se, tornen a mostrar-se tossuts, fins i tot podríem dir cap a zones del litoral o d'on no acabaran de desaparèixer del litoral sud, i al final del dia s'han de tornar a fer més extens de tota la façana litoral i alguns punts també del prelitoral. La temperatura avui queda semblant una miqueta més baixa en algun sector, ja no veiem aquests valors d'entre 18, 19, 20 graus fins i tot superiors que veiem ahir a les comarques de Girona, sinó que queden una miqueta més frenades, però encara a primeres hores de la tarda amb un ambient força suau. De cara a demà esperem que els intervals de núvols prims siguin força extensos, només deixant el cel una mica entrenyinat, encara doncs amb ambient assolellat, el cel tot just poc ennuvolat, excepte en zones del litoral i del prelitoral. Una primera hora del matí tornem a veure que els núvols són més extensos. Tornaran a anar-se trencant al llarg del matí, tot i que localment en algun tram del litoral no acabaran de desaparèixer al llarg de tota la jornada. Demà la temperatura tampoc tindrà grans variacions respecte a la que estem tenint avui. És tot de moment, ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, 1,5 km a Barberà en sentit sud, i a Barcelona trànsit dens a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7. L'Ajuntament de Sabadell ha encarregat un estudi geològic per avaluar i definir la manera de consolidar els talusos on estan ubicades les coves de Son Oleguer, ja que el seu estat preocupa el veïnat, no només per la seva degradació com a patrimoni, sinó, sobretot, com a problema d'inseguretat. I és que els talusos pateixen esllavissades continuades i apareixen esquerdes verticals i també al paviment.
El mes de desembre es va fer una actuació preventiva tancant tot l'accés a les coves per seguretat. La regidora d'Urbanisme, Mar Molina, afirma que de l'estudi en sortiran les propostes a executar.
Des d'Obres Públiques el que hem encarregat és un estudi geològic del terreny, perquè, com estem comentant, és un tema de talús, i bueno, estem mirant a veure les dues propostes que ens poden donar, tant de consolidació del mateix talús, i en funció d'aquest impacte al talús pues, decidirem fer una cosa o una altra. Està clar que la solució que hem de trobar és per preservar les coves. I per tant, estem a l'espera d'aquest estudi.
Molina diu que, de moment, el talús està igual que abans, malgrat haver patit diverses inclemències meteorològiques. L'Ajuntament vol preservar el llegat de memòria històrica de les coves de Sant Oleguer. El calendari i l'estimació econòmica de l'actuació es definirà amb l'estudi a la mà, però ja s'intueix que serà una inversió forta.
Ara, de moment, no tinc calendari perquè estem esperant a que ens donin l'estudi. Un cop tinguem l'estudi, haurem de trobar aquesta, l'estimació econòmica que val aquesta recuperació, perquè ja dic que no serà una estimació econòmica baixa, perquè estem parlant de fer la consolidació d'un talús, però bueno, un cop ho tinguem, aquí sí que posarem calendari en funció també de les partides econòmiques que tinguem.
Les coves de Sant Oleguer es van excavar a partir de 1944. A tot Sabadell n'hi va haver fins a 119 d'habitatges en condicions insalubres. Són la memòria històrica de la duresa de la vida dels immigrants durant el franquisme.
La restauració de les pintures de l'absis de la Salut, que s'està executant des de finals de gener, permetrà recuperar l'esplendor de l'obra original d'Antoni Vilarrufat. El restaurador Aleix Barberà assegura que no hi haurà canvis ni afegits al conjunt pictòric de l'artista sabadellenc. De fet, l'actuació només eliminarà les capes de vernissos i sals que cobreixen el fresc fins a recuperar-lo.
És recuperar exactament el traç i el color que s'ha conservat original d'un artista. Per nosaltres podem deduir que potser hi hauria algun color que es vegués amb més intensitat en aquell moment, però no, per nosaltres, com us dic, no tindria cap valor que nosaltres repintem alguna zona per interpretacions que puguem fer subjectives. Considerem que és molt més valuós recuperar el traç original de la mà de l'artista.
Barberà assegura que la intervenció portarà molta qualitat i interès històric, ja que, a més de recuperar les pintures, també permetrà documentar l'obra.
De fet, amb el treball a curta distància ja s'han observat detalls desconeguts de gran valor, com les marques que va fer Vilarrufat per traspassar els dibuixos a l'absis. Uns detalls que, per Barberà, doten de sentit la intervenció, que requereix de molta precisió.
Que estem tractant una superfície pictòrica de més de 300 metres quadrats, amb isots de cotó que vindrien a ser... Sabeu els bastonets de netejar les orelles? Doncs una mica amb aquests tipus de bastonets anem retirant amb l'ajuda de dissolvents i de solucions aquoses totes aquestes capes de superfície. I ho hem de fer no tan sols una vegada, sinó que normalment fem fins a 4 passades en cada zona. D'això multiplicat per 300 metres quadrats amb una bastida de 15 metres d'alçada pràcticament, doncs sí, és lent.
El restaurador admet que, quan van fer els informes inicials, estava convençut que l'obra de Vilarrufat s'havia perdut de forma irreversible. Finalment, però, van observar que, sota de la capa dels vernissos i les sals, les pintures es mantenien intactes. La previsió és que la intervenció estigui enllestida a finals d'abril, en vistes d'estar a punt per l'aplec de la Salut d'enguany.
Notícies vespre.
El govern local presentarà al pròxim plenari el Pla d'Actuació Municipal pel seu mandat, que acabarà el 2023. És un document que s'ha treballat de forma interna en l'executiu i que només signen el PSC i Podem. Es tracta de l'agenda de prioritats del govern de coalició i inclou 207 objectius estratègics, prop de 500 d'específics i més de 900 actuacions. Entre les línies mestres del pla hi ha combatre els efectes negatius de la pandèmia, els objectius de desenvolupament sostenible i el propi pla d'inversions fins al 2024, que va aprovar el ple municipal amb els pressupostos d'aquest any.
Segons ha anunciat aquest matí el portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés, el pla d'acció municipal es divideix en 5 eixos. El primer se centra en els aspectes socials, tenint en compte les conseqüències de la pandèmia i vetllant per cohesionar la ciutat. El segon farà el mateix, però en l'àmbit econòmic, fomentar l'ocupació i donar suport als sectors més afectats per les restriccions.
Òbviament hi ha tota la part que té a veure amb economia, no? hi ha creixement econòmic, hi ha tota aquesta part d'acompanyament i de suport a les persones quan necessiten doncs, formar-se o trobar feina directament, que és especialment important a l'hora de fer-ho després de l'impacte de la Covid, quan no sabem com impactarà després l'aixecament dels ERTOs, no?
La sostenibilitat ambiental i els drets de les persones i els animals seran els claus dels altres dos eixos del pla i l'últim treballarà per la implantació de l'administració electrònica. Tot plegat serà presentat al pla municipal, al ple municipal del mes de març, dimarts vinent, i no caldrà sotmetre-ho a votació.
Per altra banda, el govern també proposarà al ple ampliar el projecte a Porta, al barri de Can Puiggener.
Sí, els últims 4 mesos s'ha dut a terme la primera fase del projecte que ha arribat a 400 domicilis del barri. Ara es pretén contractar 8 informadors més perquè durant els pròxims 7 mesos visitin 600 habitatges de Can Puigcener. Can Cortés ha explicat els objectius d'aquest projecte.
Consolidar un projecte que ha donat molts bons resultats i ampliar-lo a més habitatges de la ciutat. Una mica, diguem, els objectius, no, d'aquest programa, d'aquest projecte, és crear llaços entre el veïnat del barri i els diferents agents i actors que hi ha en l'entorn, ser capaços d'identificar quines són les seves necessitats principals i a partir d'aquí oferir-los un acompanyament i veure si els podem oferir un suport, no?
S'hi destinaran 48.000 euros si els grups hi voten a favor. De moment no és previst traslladar aquest projecte a altres barris de la ciutat, com s'havia especulat.
Encara en política, la portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, assegura que la primera transformació de la Gran Via es veurà en aquest mandat. La líder del cinquè grup del consistori ha passat aquest matí pel programa El Cafè, on ha analitzat els principals temes de la ciutat.
Cal tornar a obrir el consultori del Poblenou.
En aquest cas, el criteri de densitat de població no és un criteri vàlid. I l'excusa per part de Salut de que ara en pandèmia no es pot obrir, doncs escolti, això per mi, per nosaltres és una contradicció en els propis termes. Precisament en pandèmia és quan s'ha d'obrir, per donar el servei a les persones que viuen a Poblenou. Població envellida, població que necessita i que no estan al mig del rovell de l'ou, sinó que estan més abans apartats i que necessiten, doncs tenen a més problemes de mobilitat per accedir a altres CAPs. Per nosaltres la solució no és posar autobusos que portin a un CAP, sinó que s'ha de donar el servei al barri.
Aposta perquè la Gran Via es comenci a transformar en aquest mandat.
Correus està a la via Massaguer, per tant, al vell mig d'una artèria comercial, i la caserna està a la pol de transformació del que ha de ser l'eix del coneixement i de la nova economia. I això ho continuem dient. Això què passa per la negociació?
Les eleccions del 14 de febrer plantegen un govern independentista.
Això vol dir Junts i Esquerra?
I CUP.
I CUP. Es veu Junts per Catalunya governant amb la CUP?
Sí, per què no? Nosaltres no som sectaris, ho hem dit moltíssimes vegades. Nosaltres no som aquells que veten a ningú. Hi ha diferències de plantejament, hi ha diferències d'enfocs, però això és la pluralitat democràtica.
Lourdes Ciuró, precisament, ha estat protagonista avui quan s'ha abstingut en una moció que havia presentat el seu grup municipal, Junts per Sabadell, per condemnar l'empresonament del raper Pablo Hasél. El text, que també signaven Esquerra, la Crida i Podem, no s'ha aprovat per aquest vot en blanc de Ciuró. La líder de Junts ho ha justificat perquè el debat entre els portaveus municipals s'ha escalfat molt i considera que s'ha arribat a banalitzar el terrorisme i s'ha fet apologia del feixisme. Per això ha optat per bloquejar la moció.
De totes maneres, Ciuró assegura que està d'acord amb el contingut del text que la seva formació havia presentat amb la resta dels partits independentistes i Podem. Ara bé, alguns comentaris dels portaveus, que considera fora de lloc, li han fet canviar d'opinió i evitar que el debat arribés a bon port.
Se'ns ha dit que defensàvem la llibertat d'expressió segons a barris, és a dir, i es posava en dubte el fet de que nosaltres censuréssim la mateixa contundència quan hi havia doncs, una persecució doncs, de negres o del poble gitano o de les minories oprimides. Això ha començat a pujar de to, i s'ha acabat doncs insinuant que a veure que al final del terrorisme no hi havia per tant, si no em facis dir noms. Però l'expressió és que s'ha banalitzat el terrorisme i s'ha blanquejat el feixisme.
Ara demà l'alcaldessa Marta Ferrés serà qui convoqui una altra junta de portaveus per abordar com es poden evitar aquest tipus de debats tan alçats de to.
El que sí que demanem a l'alcaldessa és que ens faci que fem una reunió, una trobada amb tots els portaveus, perquè el que ha passat avui no torni a passar.
El Partit dels Socialistes i Ciutadans han votat en contra de la moció que es mostra contrària a l'embrosonament de Hasél per les lletres de les seves cançons, una força suficient per evitar que no s'aprovés el text si no rebia el suport de Junts.
Sabadell formalitza la candidatura per ser capital de la cultura catalana el 2024. L'Ajuntament ja ha fet el tercer pas per optar aquest títol. Ha fet arribar a l'Associació Capital de la Cultura Catalana un dossier que inclou una explicació del municipi i la seva organització, també les relacions exteriors i un diagnòstic de la realitat cultural, com també una proposta d'activitats.
L'entrega del dossier arriba després de complir amb els dos primers requisits, l'aprovació de la iniciativa al ple, que va tirar endavant per unanimitat, i que cap altre municipi del mateix àmbit geogràfic fos capital en les darreres edicions. Tot i així, en les últimes setmanes, la Crida ha deixat de donar suport a la candidatura perquè considera que no s'està elaborant de forma participativa. A partir d'aquest moment, s'estructuraran diverses comissions de treballs per sectors. En aquests àmbits trobem les arts escèniques, visuals i plàstiques. També la cultura popular i tradicional, literatura o patrimoni. Sabadell pot aconseguir aquest títol agafant el testimoni de ciutats com Tortosa, capital aquest 2021, Igualada o Lloret, que ho seran els pròxims anys.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Continua el cribatge als 1.400 residents de la Vila Universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona, després que s'hagi detectat un brot de coronavirus a la vila, que ha deixat 20 infectats i una vintena d'estudiants més a l'espera del resultat de les proves diagnòstiques. La realització de les PCR s'allargarà fins les 8 del vespre i continuarà demà a partir de les 9 del matí fins les 3 de la tarda.
Les proves s'estan fent en una sala de l'edifici Blanc, al costat de l'hotel. El nombre de proves totals dependrà de la resposta de les persones que han estat convocades a participar. L'objectiu és detectar casos asimptomàtics i tallar així el més aviat possible les cadenes de transmissió. De moment, no ha transcendit el possible origen dels contagis, però la UAB obrirà un expedient informatiu per saber l'origen del brot. Mariluz Pacheco, directora de la Vila Universitària, alerta que davant de l'incompliment de les mesures s'actuarà.
Nosaltres tenim un servei de seguretat. Els estudiants tenen ja una comunicació i ens signen a l'inici de curs un compromís doncs, de bona praxi, Però si es detectés o pel nostre servei de seguretat o perquè ens ho comunica algun resident, doncs actuaríem. Llavors, en aquests casos doncs, el que faríem doncs, és prendre, si cal, inclús mesures disciplinàries no? que podrien implicar l'expulsió.
Els infectats i els aïllats es troben en habitacions individuals en els pisos que ja van deixar buits a l'inici d'aquest curs en el marc del protocol de la universitat davant de la pandèmia.
Si donen positiu o si, si són contacte estret de positiu, el que farem nosaltres, tal com teníem previst ja els protocols d'aquest any, doncs és buscar-los, diguéssim, en tots els casos que sigui necessari, buscar-los doncs, un habitatge per poder passar l'aïllament. Això és el que hem fet amb els casos que tenim ara detectats i és el que preveiem fer doncs, amb els altres casos que puguin sorgir arrel del cribratge.
Pel que fa a la situació epidemiològica a la ciutat, el risc de rebrot s'ha situat en 201 i la R, la velocitat de reproducció, és de 0,92. L'última setmana s'han confirmat 219 casos de prova PCR o test antigènic. Això suposa que el 4,39% de les més de 4.500 proves realitzades. En aquests moments hi ha 8.516 vacunats de la primera dosi del vaccí, 3.541 de la segona.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
Un estudi de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert una de les més grans petjades d'arcosaure trobades a casa nostra. El treball ha aconseguit reunir fins a 200 petjades fòssils del Triàsic, una època de la qual no s'entenen massa restes, que ha de permetre que els investigadors sàpiguen com eren els ecosistemes de fa 240 milions d'anys.
Xavier de Jaime, investigador predoctoral de l'Institut de Paleontologia Miquel Crusafont, ha explicat que Catalunya és un dels espais amb més fòssils de l'època del Triàsic. I ho ha dit en declaracions al Cafè. Jaime, en una entrevista durant aquella etapa, diu que la història de Catalunya es troba a l'equador del continent anomenat Pangea i els sediments han mantingut molt bé els fòssils amb altres petjades millor que els ossos.
Triàsico es un momento bastante poco conocido dentro del mundo de la paleontología, ya que el registro fósil no es excesivamente abundante, no como por ejemplo en el Jurásico o en el Cretácico, que abundan bastante más con la presencia de dinosaurios. Esto se debe a las condiciones ambientales del Triásico, pero que en Cataluña estemos encontrando estas pisadas nos ayuda a entender qué tipo de faunas existían, ya que no podemos encontrar huesos o no son demasiado abundantes. Las pisadas en Cataluña, recientemente, en este trabajo que hemos descrito, hay un montón, de cerca de más de 200.
Algunes de les petjades estan exposades a la col·lecció de l'Institut Miquel Crusafont.
Cuando la situación actual golpea hasta las entidades sin ánimo de lucro,
no queda otra alternativa.
Streaming solidario con los mejores DJs del panorama nacional. Jones contra Lame te trae la fiesta a casa con David Oleart, Abel de Kid, Julio Posadas, DJ Frank, Jordi Beat y Dani Caos, Ricardo F, Mimmo Tarantino, Alberto Hueque, Tony Pérez, Javi Always y muchas sorpresas más. Colabora y haz tu donativo solidario. El próximo domingo 28 de febrero a través de las plataformas Artiston, Exile TV y Fitel Televisión, Streaming Solidario. Todo el dinero recaudado irá destinado al proyecto de investigación de la AME del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Moment. Acabem per sortir fora de Sabadell i de la comarca. El vicepresident del govern en funcions, Pere Aragonès, afirma que el Procicat s'ha donat unes hores més per avaluar les dades epidemiològiques perquè les mesures de flexibilització que es puguin prendre s'han de poder consolidar.
En aquest sentit, nega que hi hagi discrepàncies entre l'executiu i el Procicat i insisteix que l'anunci es farà, com a molt tard, demà al matí. Segons les informacions que han transcendit els mitjans de comunicació, les mesures anirien en la línia de relaxar restriccions en els sectors més perjudicats, però no hi hauria canvis respecte a la mobilitat.
El grup promotor de la llei 24/2015 exigeix als partits amb representació al nou Parlament que aprovin amb urgència una nova llei que garanteixi el dret a un habitatge digne a Catalunya.
El grup exigeix una carta després que el Tribunal Constitucional tombés l'aplicació de la llei aconseguida amb el decret 17/2019. En aquest sentit, reclamen que la llei sigui la primera que s'aprovi un cop es constitueixi la nova cambra catalana.
I la Diputació de Barcelona es presentarà com a acusació particular en cas que les denúncies d'assetjament i abús de poder d'una vintena d'alumnes de l'Institut del Teatre acabin els jutjats.
El ple de l'organisme ha expressat el seu suport a totes les decisions que es prenguin per investigar i resoldre els casos denunciats. Així mateix demana als òrgans de direcció de l'Institut reforçar els mecanismes necessaris perquè no tornin a repetir-se mai més.
Moment pels esports. Sabadell i Albacete arribaran amb baixes sensibles en defensa al duel que obrirà la jornada 27 demà a la nova Creu Alta. Al costat arlequinat, Juan Ibiza sí que estarà disponible, però Grego Sierra té molt complicat poder arribar a temps.
De la seva banda, l'expedició de l'Albacete es concentrarà a l'Hotel Catalònia Sabadell sense els seus centrals titulars, Gorosito i Boyomo, per lesió i per sanció, respectivament. El tècnic del centre d'esports, Antonio Hidalgo, destaca, en tot cas, la parcel·la ofensiva del rival.
No, és un equip que domina diferents registres i que potser és una mica més directa en el seu joc, però té jugadors de moltíssima qualitat al davant, Zozulia, Ortuño, Álvaro Peña, que són els jugadors que al davant estan jugant més, junt especialment amb l'Álvaro en banda dreta, que per mi és un jugador diferencial de la categoria. Haurem d'estar molt atent a les seves internades, treu centre molt ràpid, en centres de moltíssima qualitat.
Serà un duel directe en la lluita per la salvació. El centre d'esports marca la permanència amb 26 punts, mentre que els manxecs en sumen 24 i són penúltims. Gran part de la pressió, doncs, recau en els d'Alejandro Menéndez, que podrien despenjar-se si cauen derrotats demà a la nova Creu Alta. Des d'un costat i des de l'altre s'ha evitat mencionar el terme final i el tècnic de l'Albacete tampoc ha fet referència a aquesta etiqueta.
Es como lo mires. Si miras que la botella está medio llena, dices, bueno, yo solo con ganar yo salgo de ahí, de momento. Entonces no es tan determinante, pero lo cierto es que es un partido muy importante, no porque si pierdes seas último, es un partido importante porque, bueno, porque lo es, porque son los rivales que puedes ganar, ¿no? Entonces entiendo de que hay que ir a ganar el partido.
Arbitrarà el xoc Saúl Ais Reig, el mateix que va dirigir el duel de la primera volta, que va acabar amb 3-0 favorable als manxecs. Demà a les 7, el xiulet inicial des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
El juvenil del Sabadell ja mira el partit d'aquest cap de setmana a Cerdanyola amb la ressaca que va deixar el vital triomf d'ahir davant del Nàstic. El 2-1 aconseguit in extremis ha pujat la moral de l'equip fins al punt d'apuntar ara a cotes més ambicioses.
L'accés al grup que lluitarà pel títol està pràcticament fet i hi ha opcions fins i tot de poder-se classificar per la Copa del Rei. Per fer-ho, el Sabadell hauria de retallar els 4 punts que el separen dels Grana, que són segons, o bé a un dels 4 millors tercers de la categoria. Però com diu el tècnic Miquillador, el primer pas serà segellar el passi entre els 5 primers.
Ara descansar i Cerdanyola el diumenge serà un altre final. Ells s'ho juguen tot, les poques opcions que tenen passen per guanyar-nos nosaltres. Nosaltres ens ho juguem tot també, l'únic que estem en una posició més còmoda d'aquells. L'equip ve fort dels últims partits. Casablanca va reforçar molt, avui acaba de reforçar molt també, i estic convençut que aquest grup de nois doncs, anirà a Cerdanyola amb tot per certificar la permanència.
El Sabadell, però, no es pot relaxar, ja que en els pròxims rivals són immediats perseguidors. El Cerdanyola 6è i l'Ebro 4. Diumenge, el partit a les Fontetes a les 5 de la tarda.
I ahir també es posava al dia el Club Esportiu Mercantil, en el seu cas a Lliga Nacional Juvenil. A diferència dels arlequinats, els blaugrana no van tenir opcions contra un equip de la part alta del subgrup, com és el Juvenil B del DAM.
Per 0-2 es va imposar els cervesers, obtenint un triomf que els enfila fins al lideratge. La igualtat que es va trencar als 25 minuts de joc amb una diana de l'exmercantilista Martí Naranjo. Just abans del descans, els graciens encaixarien el segon, un cop psicològic demolidor, com reconeix el defensa Quim Creus.
Sabíem que era un partit que nosaltres no tindríem gaire la pilota, que defensivament havíem d'estar a tope i que seria un partit de córrer i donar-ho tot fins al final. I és això, vam començar els primers minuts bé, però vam fer una falta tonta al bord de l'àrea que ens van marcar i aquí va ser on ens van condemnar. I després ja el segon, ja un error individual, pues va fer que s'adalentessin i que fos mortal per l'equip, ja que ens vam venir baix i va ser impossible remuntar.
És la tercera derrota seguida d'un mercantil que encara no ha guanyat en tot el 2021. Encara no és del tot matemàtic, però els de Dani López jugaran gairebé segur la segona fase del grup que lluitarà per la permanència. Diumenge, antepenúltima jornada de la primera fase de la Lliga Nacional, amb la disputa del mercantil Mataró a les 12 del migdia a la Raona Marinals.
Obrim bloc de futbol sala. A tercera divisió, el grup Zarraona ha quedat eliminat per lluitar per l'ascens. La derrota per 5-2 ahir a Santpedor condemna els Taronja, el grup que jugarà la permanència.
En canvi, els dels Bages obtenen el premi d'assegurar-se acabar entre els tres primers. Era un partit a vida o mort i va sortir creu, un signe que lamenta el tècnic Darío Martínez.
Ahir ha estat per tot ser un dia molt dur, avui ja ho païm una mica més. Però molt, molt dur, perquè consideraven que ja hem fet el més difícil, que era guanyar Escorial i tornar a tenir opcions per part nostra a ficar-nos. I bueno, un partit de setmana contra un rival que també se jugava se'ns va escapar.
La Raona tancarà la primera fase amb un intrascendent duel davant de l'Olesa el dissabte a les 5. D'altra banda, el grup d'ascens ja està tancat i l'encapçala l'Amics del Pou, que jugarà l'últim partit contra el mateix Santpedor per acabar primer classificat. L'entrenador Francis Barragán reconeix que ja pensen en la següent lligueta que els enfrontarà als tres millors equips del grup 4.
De reojo. Hasta ahora, la última semana sí lo hemos estado mirando de reojo. Vamos al grupo 4, vamos con emparejados con los del grupo 4. Nos tocan viajes complicados, que son pistas difíciles de Lleida, de Tarragona, a enfrentarlo de la mejor manera posible.
El partit es disputarà dissabte a les 5 de la tarda al pavelló municipal de Santpedor.
Un grau per sobre, segona B, l'escola Pia afronta una autèntica final al carrer Garcilaso davant del Ripollet, un rival directe per entrar a la fase d'ascens.
Els escolapis són sisens amb 24 punts i el conjunt ripolletenc marca el tall del grup d'equips que aniran a la fase d'ascens amb 25. A la primera volta, els de Pedro Donoso van guanyar per 2-3, amb la qual cosa no han de patir per l'abaratge en cas de victòria. Arnau Graell, home gol de les últimes jornades, apel·la a la identitat de l'equip per poder endur-se el duel.
Al final és segona B i qualsevol equip et pot sorprendre. Sí que és veritat que vam aconseguir la victòria allà, sofrint al final amb un 2-3, bastant competit, però jo crec que com a equip podem treure-ho i més sabent qui és la Pia i en el pavelló on es juga.
Això pel que fa al subgrup 3A. Al 3B, el Club Natació Sabadell es troba en una posició molt més còmoda per assolir la fase de promoció, tot i que encara no és matemàtic. Els de Borja Burgos són líders amb 34 punts i visiten la pista del Barceloneta, que se situa cinquè amb 26 i és l'últim equip amb aspiracions d'entrar entre els quatre primers. Una victòria suposaria la classificació matemàtica i si empatessin es quedaria en virtual. Aleix Basalduc, jugador nedador, reconeix que ja pensen en els possibles rivals de la segona lligueta.
La lliga està feta també d'una manera que no només miris els resultats de la teva lliga, sinó que també miris els de l'altra. És a dir, que nosaltres estem tenim no sé quants punts, però Beisport, per exemple, està uns quants punts ja. No es descarten, però clar, al final també et fa mirar l'altra lliga.
Tots dos partits, tant el Pia Ripollet com el Barceloneta Natació Sabadell, compartiran hora aquest cap de setmana, dissabte a les 6 de la tarda.
Menys d'un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 25 de febrer, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a les 9 al Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.